L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, arribats en este punt horari de la jornada, un dia més, i des d'aquí, des de la sintonia de la teua municipal, comença aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu Emute. El d'avui dimecres 17 d'abril, que un dia més s'encarrega de presentar-te un servidor, Domènec Ramal, que és qui et dona la benvinguda i qui t'avança, ja entrant en matèria, el sumari de continguts que avui tractarem en aquesta crònica de repassada a l'actualitat. Temps d'informació que avui encetarem escoltant el balanç de la temporada de bous a les Terres de l'Ebre que ahir feia el delegat del Govern de la Generalitat a les nostres terres, Xavier Pallarès. Seguirem parlant de qüestions econòmiques. Una trentena d'ajuntaments del territori es plantejaran ingressar els seus impostos a la hisenda catalana, tal i com ha proposat l'Associació de Municipis per la Independència. Avui coneixerem també les protestes, la queixa del sindicat Unió de Pagesos que denuncia la retallada dels ajuts públics que pot acabar enguany duplicant el preu de les assegurances per al sector dels cítrics. Passarem per Deltebre per conèixer la satisfacció pel bon funcionament que està portant la deixalleria del municipi. I avui ens farem ressò també de la detenció per part de la policia dels Mossos d'Esquadra de 6 membres d'una organització criminal acusada presumptament de robar en ajuntaments, domicilis i empreses del territori. De la crònica cultural destacarem avui un parell de qüestions. D'una banda, el lliurament del 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla, que el proper cap de setmana es farà al Castell de Sant Jordi. Destacarem també que Jordi Boronat, alcalde de Santa Bàrbara, publica un llibre sobre la cuina de la Plana, un llibre que destinarà els seus beneficis a qüestions solidàries. Són les qüestions que avui tenim previst detectar en este temps d'informació. L'informatiu Emute d'avui dimecres 17 d'abril, temps d'actualitat que tot seguit comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, que ahir feia balanç de la temporada de bous a les nostres terres, assegurant que les denúncies de grups proteccionistes s'han reduït en els últims anys, com també s'han reduït els dies de festes amb bous al territori. Una crònica que des d'Amposta Ràdio avui ens porta Manel Ramon.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va destacar ahir l'inici de la nova temporada de bous d'aquest 2013 sota la tutela del nou reglament de la llei de correbous aprovat pel Govern la setmana passada. El delegat del Govern ha destacat que tant la llei del 2010 com el seu desenvolupament amb el reglament d'aquest 2013 s'ha fet amb la participació i col·laboració de totes les parts implicades en la celebració de les festes amb bous, des de les ramaderies, els organitzadors, els veterinaris, els ajuntaments i les protectores d'animals. De fet, diu que no és un vestit a mida de ningú, per tant, s'ha valorat com s'han desestimat al·legacions de grups proteccionistes com dels grups d'aficionats. En aquest sentit, Xavier Pallarès afirma que la llei dona tranquil·litat jurídica, marca les pautes de com i què s'ha de fer en un espectacle amb bous i dona seguretat a les persones que hi participen i també cobertura a la protecció dels animals. Xavier Pallarès ha destacat que les denúncies també han anat en disminució en els darrers anys. Han passat de 16 denúncies presentades al 2011, solament a 7 denúncies presentades al 2012, de les quals han estat arxivades 2 i es mantenen obertes la de Deltebre, suspesa al jutjat, i la de Mas d'Enverge per una divisa identificadora. Escoltem el delegat del Govern fent referència a aquest tema.
El tindre la llei diu, no, escolta, però ara es podrà denunciar, no, que les denúncies ja venien d'anys atràs, vull dir, simplement ara marca el marc legal. Jo us diria que les coses cada vegada s'estan fent millor, perquè aquest any 2012 han tingut 7 denúncies. Vale? 2012, 7 denúncies. En canvi, el 2011 en vam tindre 16 i el 2010 en vam tindre 8. Per tant, vol dir que les coses s'estan intentant fer el millor possible. Què és el que s'intenta fer millor? Bàsicament, la seguretat de les persones. En segon aspecte, el maltractament dels animals. Per tant, són temes de que des del territori, des de la gent que organitza, des dels propis ajuntaments, des de les penyes taurines, des de les comissions, cada vegada s'està fent millor, perquè també ha disminuït molt el que són les sancions, denúncies presentades.
I també que s'han presentat les dades de correbous de la passada temporada 2012, que s'iniciava del Dover per la celebració de Sant Jordi, com també farà enguany. De fet, dels 228 dies autoritzats a l'any 2008, s'han passat als 183 del 2013, i no creu que les xifres difereixen gairebé en aquesta nova temporada que s'enceta, perquè darrerament alguns municipis que en feien han reduït notablement el nombre de dies de bous en lloc d'augmentar-los degut a la crisi. També, finalment, dic que s'ha parlat de la polèmica de la celebració de festes amb bous a diferents ramaderies organitzades per tal d'atreure el turisme rus.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de qüestions de l'àmbit econòmic. Una trentena d'ajuntaments de les Terres de l'Ebre es plantejaran d'ingressar els seus impostos a la Hisenda Catalana. L'Associació de Municipis per la Independència proposa aquesta estratègia per conèixer el volum de diners que genera Catalunya. A la mateixa reunió del comitè executiu d'aquesta associació municipalista per la independència es va demanar a la delegada del govern espanyol que retire els procediments contenciosos administratius que ha presentat contra diversos ajuntaments catalans, entre ells els de l'Aldea o Alcanar. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, l'Associació de Municipis per la Independència, AMI, és una entitat municipalista de la qual l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, n'és el vicepresident. Després de la reunió del passat dilluns a Olot, ara l'entitat vol que tots els consistoris adherits a l'associació aproven als seus plens acords i declaracions en favor de la sobirania fiscal. A proposta de l'AMI, els consistoris passarien a ingressar l'IVA i l'IRPF a la Hisenda Catalana, malgrat que finalment els diners, com sempre, serien enviats a Madrid. D'aquesta manera, però, Catalunya tindria una idea sobre el volum de diners que genera. L'alcalde de Vic i president de l'AMI, Josep Maria Vila de Badal, va afirmar que serà una acció important i que volen fer-la d'acord amb el govern per no col·lapsar els serveis tècnics i que sigui al mateix temps eficaç. Al Montsià, els ajuntaments adherits a l'AMI són Amposta, Alcanar, La Galera, La Sénia, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, Ulldecona i també la MD dels Montells, a més del Consell Comarcal. Al Baix Ebre, a més de Tortosa, també estan adherits a l'AMI els ajuntaments de Benifallet, Camarles, Deltebre, El Perelló, l'Aldea, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Paüls, Roquetes i Xerta, a més del Consell Comarcal del Baix Ebre i també la entitat municipal descentralitzada de Jesús. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també forma part de l'AMI, a més dels ajuntaments de Mora d'Ebre, Mora la Nova, Rasquera, Vinebre, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, la Torre de l'Espanyol i Miravet. A la Terra Alta, a més del Consell Comarcal, també integren l'AMI els ajuntaments d'Arnes, Batea i el Pinell de Brai. A la mateixa reunió del comitè executiu de l'AMI es va aprovar d'una banda instar la supressió de les 4 subdelegacions del govern central que hi ha a Catalunya i, per altra banda, demanar a la delegada del govern espanyol, Maria de los Llanos de Luna, que retira els procediments contenciosos administratius que ha presentat contra diversos ajuntaments per no exhibir la bandera espanyola a les seues façanes o per declarar-se territori català lliure. Dos d'aquests ajuntaments són ebrencs, l'Aldea i Alcanar. D'altra banda, també cal dir que l'alcalde de Tortosa i vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, Ferran Bel, va ser un dels alcaldes que ahir dimarts es va reunir amb el president de la Generalitat per expressar-li el seu suport, el suport, més ben dit, de l'entitat municipalista al procés per convocar un referèndum d'autodeterminació. De fet, l'AMI va traslladar també a Artur Mas la proposta presentada dilluns en la reunió del seu comitè executiu a Olot sobre els consistoris adherits a l'associació per a que aprovin, com diem, aquests acords i declaracions en favor de la sobirania fiscal.
Gràcies, Josep. I de les qüestions econòmiques municipalistes, bon, anem a parlar d'unes altres qüestions econòmiques, en este cas les que afecten la butxaca dels pagesos dedicats a la citricultura. Uns citricultors que, a través del sindicat Unió de Pagesos, denuncien que la retallada dels ajuts públics pot acabar enguany duplicant el cost de les assegurances en aquest sector. Així ho advertix el sindicat, que avisa que molts productors de les Terres de l'Ebre no contractaran pòlisses que garantixen o garantirien la continuïtat de les explotacions i les rendes. I és que, tal i com avui publica l'Agència Catalana de Notícies, la retallada dels ajuts estatals a les assegurances als cítrics, així com la previsible disminució de l'aportació de la Generalitat i l'increment de la producció previst, suposaran per als productors de cítrics al territori un encariment de fins a més del doble del cost actual de les pòlisses per la campanya d'aquest 2013. El sindicat agrari Unió de Pagesos ha denunciat que amb aquest panorama molts productors no es podran enguany pagar el contracte de les assegurances. Segons en recorden, les pòlisses actuen com a salvaguarda econòmica per garantir la competitivitat del sector, continuïtat de les explotacions i la renda familiar davant la vulnerabilitat de la producció davant les inclemències meteorològiques. És per això que el responsable nacional del sector de cítrics d'Unió de Pagesos, Carles Roig, denuncia l'increment per sobre del doble previst en el preu de les assegurances als cítrics.
O sigui, traduït a números, una assegurança normal d'un citricultor mig, si l'any passat va rebre 1.200 euros de subvenció catalana a l'assegurança, a part de l'estatal, enguany passaria a menys de la meitat, o sigui, un 60% menys. Que tot això és el que comporta que tu te'n vas a que t'asseguren la collita per l'any que ve i ens trobem en un encariment real pel citricultor degut a la retallada de Nessa i a la retallada autonòmica o de la Generalitat d'uns encariments de pòlissa de lo que diem, un 60%, un 50%, que això és el mínim que es trobarà el citricultor. A part, si contem que la campanya que entrem ara, o sigui, la que es té que assegurar, segur que tindrem un augment de quilos, perquè venim d'una campanya molt baixa en producció i que segurament les pòlisses se van fer atrevent això a una baixada de producció, amb on ens podem trobar tranquil·lament que les pòlisses a nivell de citricultura poden ser el doble o més.
Per la seva banda, el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, argumenta la necessitat de les pòlisses per mantenir les explotacions i les rendes que generen.
Necessitem tirar aquestes assegurances que ens asseguri una pervivència de les nostres explotacions, de la renda de la nostra família i també de la renda de l'explotació, i ens està passant de que l'administració ens deixa, com se diu vulgarment, en el cul a l'aire. Això és intolerable. Després, els polítics han acunyat una frase que és que el que és assegurable no és indemnizable, i que, clar, però hem de tindre assegurances adients, justes i equitatives. El que no pot ser és que tinguéssim una assegurança en el preu d'un Mercedes o un Rolls Royce i més en un 4L. Això vol dir que aquestes assegurances no les podrem acabar pagant i, malauradament, com deia abans, la inclemència climatològica l'acabarem tenint, no?
Montessó reclama també a les administracions que prioritzen els recursos per tal d'evitar perjudicar el sector.
Perquè jo tinc de competir al mercat. Com puc competir al mercat? Quan els altres sí que tindran assegurances i jo no en tindré. Els altres països ne tindran. O tenen una mà d'obra més barata. Acaba sent un dumping. A Europa tenim unes regles del joc que estan caient. I aquestes regles del joc que estan caient està comportant això, disseixen la gent i què? Ejecutaran els bancs? Que sí que seran dels bancs? Això és el que vol l'administració? Que el Departament d'Agricultura sigui propietari d'explotacions agràries, de cooperatives, les caixes i els bancs? Home, és que algú té de ficar-se les mans al cap. Clar, estem parlant que el pla de reconversió de cítrics 2009 encara no s'ha pagat avui. És un fet reiteratiu. És que no hi ha diners. Home, no hi ha diners. Però prioritza, veigues i... Sí que es va cobrar el de la fruita dolça a Lleida, però no s'ha cobrat el pla de reconversió. Sempre algú prioritza. En aquest cas, està clar, les Terres de l'Ebre, una vegada més, ne sortim perjudicats. A Lleida, en la fruita dolça, tenen una cosa que és intermitja. Sí que en xarxes d'antipedra, pel tema de les pedregades, i això. Nosaltres aquí no podem ficar xarxes d'antipedra perquè no s'avisa absolutament de res. Per tant, no tenim cap línia d'això. Nosaltres només ens podem centrar en l'assegurança. I a l'Ebre pot ploure més, pot ploure menys, pot fer fred o pot fer menys. Però tenim una cosa que segur que sabem que tindrem, que és el vent.
Segons Unió de Pagesos, el Ministeri d'Agricultura va reduir la subvenció el 2012 de 289 milions d'euros a 246. Ara es reduirà de nou fins als 199 milions d'euros. D'aquesta manera, el preu de les pòlisses s'incrementarà de mitjana i de manera automàtica entre un 50 i un 60%. En el global del sector agrari i ramader, l'encariment d'aquestes pòlisses, sosté Unió de Pagesos, pot arribar a un 800%, segons els casos. La caiguda de contractacions condicions per l'encariment, de fet, ja s'hauria començat a notar enguany en sectors més primerencs, com la cirera, on s'ha quedat en un 50% respecte de la passada campanya. El sindicat Unió de Pagesos ja ha anunciat que convocarà en breu una assemblea del sector de cítrics i ha criticat que el Departament d'Agricultura no convoque des de fa temps la taula sectorial per tractar d'aquestes qüestions.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
La crònica de l'actualitat d'aquesta jornada passa avui també per Deltebre, on hi ha satisfacció pel bon funcionament de la deixalleria de la població, tal i com des de Ràdio Delta. I avui, en la seva crònica, ens explica Lluïsa Bertomeu.
La deixalleria municipal de Deltebre, que facilita la recollida dels residus municipals, porta funcionant des del 2001. El balanç de la deixalleria d'aquests 13 anys d'existència és més que satisfactori, ja que cada any passen de mitjana més de 13.000 usuaris, 9.000 dels quals són particulars, i la resta empreses, comerços i ensos locals. El volum de la recollida se situa a prop de les 2.000 tones i la poda encapçala la llista de residus a Deltebre, tal i com destaca el responsable de la deixalleria, Francesc Aliau.
És un dels pobles que més reciclem, per molts motius. Primerament perquè on està ubicat actualment la deixalleria, ja fa, si us recordeu, fa 12 o 13 anys, allí hi havia un solar molt gran, abans de el polígon industrial, i la gent allí ja estava avesada a anar a llançar les basures. Claro, no, això ha sigut una cosa que quan s'ha de fer la deixalleria la gent ja anava, de inèrcia, no? I llavors, pues, claro, pues, ara totes les coses van canviant i pues, ara hi ha unes instal·lacions que són unes instal·lacions magnífiques que el que fem és reciclar i posar les coses al seu lloc. I Deltebre, pues, dins del que és la seva característica de poble, que és un poble molt llarg, que tenim molts de jardins, tenim molts de d'hortets i tot això, doncs, se recicla molt, sobretot la poda. La poda és potser els residus que més fem.
Tot i el bon funcionament, des de la deixalleria volen animar més gent a reciclar encara millor. Per això engegaran properament una campanya a través de l'emissora municipal de Deltebre, Ràdio Delta, on es donaran consells i es resoldran alguns dels dubtes dels ciutadans sobre el reciclatge.
Gràcies, Lluïsa. Parlem ara de successos i ho fem per destacar que agents de la policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, pertanyents a l'àrea d'investigació criminal de les Terres de l'Ebre, van detenir el passat 10 d'abril a 6 homes com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, robatori amb força o receptació. Aquest operatiu correspon a la segona fase de la desarticulació d'una organització criminal que des de l'octubre de 2012 hauria comès fins a una vintena de robatoris en edificis públics, domicilis i empreses de les Terres de l'Ebre. El passat 10 d'abril, els agents van efectuar entrades i perquisicions en domicilis ubicats a les poblacions de Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Vinaròs, on es van intervenir gran quantitat d'aparells informàtics, electrònics i eines procedents dels robatoris. Els detinguts, tots ells de nacionalitat romanesa, són Ion Radu T, de 32 anys i veí de Vinaròs, Basili Rares R, de 35 anys i veí de Vinaròs, Daniel Remus T, de 35 anys i veí de la Ràpita, Nicolae Mihai T, de 40 anys i veí d'Amposta, Radu Christian R, de 34 anys i veí de Lleida, i Basile I, de 42 anys i veí de Tortosa. Tots sis detinguts van passar a disposició judicial el passat 13 d'abril i tres d'ells van ingressar a presó, mentre que la resta van quedar en llibertat amb càrrecs. La primera fase de l'operatiu es remunta al dia 9 de febrer i en aquella ocasió, recordem, es van detenir 10 persones, tres de les quals van ingressar a presó i es van efectuar entrades i perquisicions en domicilis de localitats com Tortosa, Roquetes i La Ràpita, on també es van intervenir nombrosos objectes procedents de robatoris. Les 16 persones detingudes en el transcurs de la investigació estaven estructurades en dos grups, els quals, si bé actuaven de manera independent a l'hora de cometre els robatoris, estaven dirigits per les mateixes dues persones. Cada grup disposava de membres encarregats de localitzar els objectius, altres que executaven els robatoris i, finalment, disposaven de diversos receptadors que s'encarregaven de col·locar els objectes sostrets en el mercat negre i obtenir, així, els beneficis econòmics. El modus operandi en els robatoris consistia sempre en el forçament dels accessos per accedir a l'interior dels locals i habitatges, i aquestes accions es desenvolupaven majoritàriament a les nits.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687-857-913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag, ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
L'informatiu inútil.
Obrim ara bloc dedicat a la informació de caràcter cultural i ho fem parlant del lliurament del 21è Premi de Narrativa, Vila de l'Ametlla al Castell de Sant Jordi. L'obra, Els aprenents de traïdor, d'Ivan Carbonell, ha estat la novel·la guanyadora d'aquest 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, un premi impulsat des de la Regidoria de Cultura d'aquest Ajuntament. Emigdi Subirats, Premi al Mèrit de les Lletres Ebrenques, serà l'invitat d'honor, tal i com ens explica des de la Cala Ràdio i la seva crònica d'avui, Olga Tomàs.
Aquest diumenge al Castell de Sant Jordi, la celebració de la Diada serà el marc del lliurament del 21è Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar. El guanyador d'aquesta nova edició ha estat Ivan Carbonell, llicenciat en Filologia Catalana i Humanitats per la Universitat de València i professor de valencià de secundària, amb l'obra Els aprenents de traïdor. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar impulsa aquest Premi de Narrativa dotat amb 3.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora a través de Cossetània. I és que, malgrat els moments de dificultat econòmica, el Consistori Calero ha volgut renovar la seva aposta per la cultura en aquesta 21a edició del Premi. Escoltem Dani Boquera, tècnic de la Regidoria de Cultura.
Dintre del marc de la 31a Diada de Sant Jordi, al Castell de Sant Jordi, celebrarem per segon any consecutiu l'acte de lliurament del Premi de Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar, que també va recaure amb un valencià, amb Ivan Carbonell, i bé, un any més convidem a la gent a que entri al pati del castell, que és on farem l'acte, i comparteixi amb tots les paraules del guanyador, del jurat, etc.
De les 24 obres admeses, l'obra de Carbonell va ser premiada per unanimitat per tots els membres del jurat el passat 9 de febrer. El jurat està format per Judit Juncosa, representant de l'editorial, Marta Magrinyà, escriptora de Reus, que va guanyar el premi en una anterior edició, Olga Gas, filòloga i professora d'institut, Joan Rebull, artista local, i Manel Alarcón, que actua com a secretari. També va formar part del jurat Emigdi Subirats, premi al mèrit de les Lletres Ebrenques, que serà l'invitat d'honor del lliurament del premi.
Gràcies, Olga, i sense abandonar les propostes de l'àmbit literari, ens hem de desplaçar també a Santa Bàrbara perquè l'alcalde d'aquesta població, Jordi Boronat, té prevista la publicació d'un llibre sobre la cuina de la Plana. L'alcalde planer ha anunciat que destinarà els beneficis del llibre a una entitat social, molt possiblement a Passa. Per explicar-nos aquesta solidària iniciativa, ens arriba la crònica des de la Plana Ràdio de Tere Giné.
Així és, Domènec. Des de fa uns 4 anys, el veí del nostre poble i actual alcalde Jordi Boronat està treballant en la recopilació de receptes de cuina ebrenca que finalment han pres la forma del llibre que serà presentat aquest proper diumenge en el marc de les jornades culturals i que molt explícitament es titula La cuina de la Plana. Boronat deia que, més que un projecte particular, la seva pretensió ha estat la de coordinar i presentar un estudi etnoculinari de la cuina tradicional de la zona, i és que les receptes que recull el llibre han estat facilitades per la gent del poble i fins i tot algunes per part de gent d'altres localitats veïnes. Algunes d'aquestes receptes s'han publicat ja a la revista municipal i ara, segons deia Boronat, era l'hora de recollir-ho en un llibre per poder mantenir aquests trets culinaris i culturals que són molt nostres, enfatitzava, alhora que destacava que tot el mèrit és de la gent que li ha facilitat moltes vegades fins i tot cuinar els plats.
Sí, fa almenys pues, 3 o 4 anys que estava realitzant, i més que un projecte particular és la coordinació i una mica l'estudi etnoculinari, diria jo, d'això, de la nostra cuina, que jo l'he titulat la cuina de la plana, però que es podria fer extensiu a molts llocs de les Terres de l'Ebre, perquè hi ha plats, hi ha receptes de plats que ben bé es poden menjar al Delta, que ben bé es poden menjar a la Terra Alta, i que es podrien, o al nord del País Valencià. Pues sí, ben bé 4 anys que vaig recopilant receptes, no? Amb unes fotos molt suculents han anat veient pues, bueno, receptes que la gent de Santa Bàrbara, però també algú de fora, m'ha anat donant, ha anat recopilant pues, una mica pues, això, no? per mantindre algo que és molt nostre. Aquí jo, com dia al principi, el gran mèrit lo té la gent per voler-me cedir les seues receptes.
Els beneficis que es treguin de la publicació que Boronat ha finançat ell mateix, deia que els donarà a l'associació A Passa d'Amposta, que s'encarrega de donar qualitat de vida a les persones discapacitades.
Sí que és veritat que l'edició me l'he pagat jo, una vegada estigui coberta esta edició de la impremta, els diners que m'ha costat, a partir d'aquí ho donaré probablement a Passa, al centre L'Àngel, que és el centre que hi ha a Amposta, i que se n'encarrega pues, de donar qualitat de vida als discapacitats profunds del nostre territori. Uh-huh. I clar, jo penso que millor finalitat que aquesta, no? I animar la gent pues, això, no? a comprar el llibre.
Les fotos són del mateix autor i el pròleg és de la coneguda cuinera Carme Ruscalleda.
Del 15 d'abril al 4 de maig, cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Gaudiràs dels millors plats, dels millors arrossos i dels millors preus amb menús des dels 15 fins als 28 euros. Podràs degustar-los al Bar Esport, al Bar Restaurant Héctor Roda i al Mas Masdeu. Cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i des de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pendents del termòmetre, ara mateix hi ha alguns indrets de Catalunya que freguen els 25 graus i per sobre dels 20 a moltes comarques. Atenció, aquesta tarda algunes zones interiors localment poden fregar els 30. La majoria de termòmetres situats entre els 22 i 27 graus avui. Un ambient més propi de finals de primavera que no pas de principis. A destacar que la tarda serà assolellada, presentant-se, encara que la probabilitat no és molt alta, però no ho descartem, alguna boira costanera, sobretot cap a l'extrem sud. De cara a demà no s'esperen grans canvis. Divendres podrien arribar ruixats i tempestes, un descens de temperatures i al cap de setmana tornaria el sol.
La previsió del temps, una jornada més, ens ha apropat als últims instants aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu d'aquestes emissores, les associades a EMUTE. Un temps d'actualitat que avui dimecres 17 d'abril ha tingut el control i l'edició dels continguts que us ha parlat, Domènec Raval. Res més, una jornada més, gràcies per la vostra atenció i us emplacem a la nova cita informativa que aquí, a la sintonia de la teua municipal, compartirem demà mateix. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.